Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Decretada l'alerta vermella per pluges intenses a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, la mesura se suma a les restriccions de mobilitat i a la suspensió de l'activitat escolar, universitària, judicial i sanitària, que han entrat en vigor a les 6 del matí i que duraran fins aquesta mitjanit en 5 comarques de la demarcació de Tarragona. La pluja també afecta avui al País Valencià. S'han suspès classes en un centenar de municipis i les autoritats temen que el terreny i les clavegueres no puguin absorbir més aigua. Les feines de recerca dels desapareguts al mar s'han suspès pel temporal marítim. Aquest matí, precisament, s'han localitzat els cossos de dos nens que van desaparèixer a Torrent fa 15 dies. El govern espanyol reclama unitat per afrontar la reconstrucció del País Valencià i ofereix al PP un pacte d'estat. Ho ha dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que avui compareix al Congrés. Els populars critiquen que avui no hi siguin ni el president Pedro Sánchez ni la vicepresidenta Teresa Rivera. Pugen les infeccions respiratòries aquesta última setmana, en concret els casos de grip han repuntat un 25%, mentre que les infeccions per Covid també han pujat un 20%. Tot i això, són xifres, ens asseguren, habituals per l'època. Les emissions de CO2 tornaran a batre un rècord aquest any, tot i les rebaixes registrades a la Unió Europea o als Estats Units. Antonio Guterres admet el seu enuig per la falta d'acció climàtica d'alguns països i els efectes que això té, per exemple, a les illes amenaçades per la pujada del nivell del mar. Begoña Gómez, la dona del president espanyol, veu un objectiu polític evident darrere de la causa judicial contra ella. Ho ha dit a l'inici de la seva compareixença a la Comissió d'Investigació de l'Assemblea de Madrid, on s'ha acollit el dret a no respondre a les preguntes dels partits. L'Agència Catalana del Consum està fent el seguiment dels preus de productes de 80 empreses d'electrònica i tecnologia, roba i articles per casa, de cara a les rebaixes del conegut com a Black Friday, l'última setmana d'aquest mes. Vol controlar si enganyen els consumidors amb pràctiques comercials fraudulentes. La pel·lícula El 47 assoleix un nou rècord, supera els 450.000 espectadors i es converteix en la cinta en català més vista als cinemes dels últims 40 anys. Només la supera la Plaça del Diamant, que als anys 80 va vendre poc més de 500.000 d'entrades. Els esports.
El Barça es manté al segon lloc de grup a la Champions de futbol després de golejar 7-0 al Zenk Polten austríac. El QE, les blaugranes sumen 6 punts a 3 del líder al Manchester City. Avui a les 6, Partizan Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A l'Eurocopa, el Joventut rep el Budućnost de Montenegro a 8:45 i per Esport 3.
I pel que fa al temps, doncs molt pendent del temporal de mar, l'ambient fred i la pluja a moltes comarques, s'aniran obrint clarianes al Pirineu i al Prepirineu Lleidatà. En canvi, es demana precaució al litoral i prelitoral, sobretot a la costa de l'Ebre, la costa Daurada, l'Empordà i la costa Vermella. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem un dia més al Catalunya al dia pendents del radar de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya, que a mig matí ha pujat a vermella l'alerta de pluges intenses i torrencials al sud del país, especialment, ha dit, dues comarques, Baix Ebre i Montsià. El govern ja va decretar ahir la restricció de mobilitat i el tancament, entre altres, d'escoles i universitats en aquestes dues comarques i també el Tarragonès, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. S'ha notat i molt que la gent s'ha quedat a casa, no hi ha trens en algunes línies del sud, s'han reduït els busos, L'AP7 s'ha tallat Altafulla i Roda de Barà i els Mossos fan controls i això, evidentment, ha provocat que molta gent hagi quedat atrapada a les cues de cotxes. La situació es mantindrà vigent fins a la mitjanit. Per tant, de seguida anem a Torredembarra i a Tortosa per comprovar la situació a aquesta hora del migdia. Les conseqüències o la part positiva d'aquestes pluges, doncs l'efecte que han tingut en els embassaments de les conques internes, ara estan gairebé al 34%, això és 15 punts més que fa un any enrere. Durant el programa us explicarem que l'Audiència de Girona ha condemnat a més de 10 anys de presó tres agents dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, a la Selva, per pertinença a grup criminal que traficava amb marihuana. Els condemnats també han de pagar multes que van dels 11.000 als 15.000 euros i se'ls inhabilita per exercir de policia durant tots els anys de condemna. Parlarem també del Via Crucis que passen els usuaris dels autobusos interurbans de la Generalitat, que en moltes línies han de viatjar drets perquè no hi cap ni una agulla. Amb les obres de Renfe, ara encara hi ha més gent que opta pel bus, però sovint es queden a terra perquè alguns vehicles no passen i el passatge s'acumula. També van com a sardines en hora punta els usuaris de la línia R2 sud de Renfe, fins al punt que els alcaldes de Cubelles i Cunit han fet una queixa oficial a la companyia ferroviària. I anirem a Puig-reig, al Berguedà, on s'estan tirant endavant diversos projectes per reconvertir antigues colònies industrials en nou habitatge social. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com dèiem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'alerta del pla inuncat aquest migdia i ha pujat a vermella l'alerta per pluges intenses a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. La mesura s'ha pres l'endemà, un dia en què, des de les 6 del matí fins a la mitjanit, hi ha restriccions i a la mobilitat, ho decidia ahir el govern. S'ha suspès l'activitat escolar i universitària, també l'activitat judicial i la sanitària no urgent, al Tarragonès, al Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes 5 comarques, els municipis han reduït el servei de bus urbà i pel que fa al servei ferroviari, doncs no hi ha trens a la R15 entre Reus i Mora. També ha quedat suspès el servei llançadora entre Tarragona i Salou Port Aventura i a aquesta hora la P7 es manté tallada a Altafulla i Roda de Barà i la Nacional 340 a la zona d'Altafulla i Torredembarra al Tarragonès, amb desenes o centenars ja de vehicles atrapats en cues quilomètriques. Ho està comprovant a Torredembarra en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ho prenen aquí, això, els conductors?
Doncs t'ho pots imaginar amb una barreja de resignació i alguns de sorpresa. Alguns ho veuen fins i tot excessiu. I és que des de les 6 del matí hi ha hagut cues quilomètriques en aquesta AP7 aquí a l'alçada de Torredembarra i a la N340 també a Altafulla, perquè els Mossos anaven informant un a un tots els vehicles que passaven per aquí i els feien recular.
Bon dia. Cap on van? Cap a Constantí. I d'on venen?
Martorell,
d'acord. Fins a les 12 de la nit, si no són serveis essencials, no podran circular.
Per l'autopista.
Sí, vale. Hem d'agafar la P7 una altra vegada i retornar cap al seu centre de treball.
La gran majoria sabia de la situació d'emergència, però molts no tenien idea que aquestes restriccions viàries fossin tan severes i alguns han quedat atrapats hores i hores en aquest punt o en els talls també que s'han fet al sud, a la zona del Montsià concretament.
Sí, sí, ho sabia. Sí, sí. Pues ara tira cap a casa i ja està, no me la jugo. Sí, veient lo visto i com ve el temps, pues cap a casa.
Sabia que hi havia avís d'emergència, però no que hi havia restriccions de trànsit.
Jo estava informat que iba a llover, però no de esto, de que cortaven l'autovia.
No estàvem informats i de la feina tampoc han tocat a Lili avisant, no? Llavors anaven al Priorat, a Gratallops i estem aquí atrapats des de Vilafranca, pues ja fa... Pues 2 hores.
Pues és que no sé per què són, perquè no plou, potencialment, i no entenc res. Ningú diu res, només et diu un cap aquí, cap allà, i espavila't.
La veritat és que ara, en aquest punt, plou de forma feble, fa força vent, s'ha aixecat força vent de llevant, i això encara és més molest, però la pluja que ha caigut en tota aquesta zona va dels 4 als 7, 8 litres, o fins i tot a la més important, 20 litres a Falset, fins a aquest punt. No hi ha hagut problemes importants, no hi ha hagut cap sortida dels bombers també. Durant el matí hem tombat una mica per la costa, on el temporal tampoc és de grans dimensions fins ara, hi havia onades d'una hora i no hi ha efectes greus a la costa. També per les zones de barrancs i torrents, com el de la Mora, que fa just d'una setmana es va desbordar i va negar 100 cases i es va endur part d'un càmping. Avui és molt diferent d'aquell dia. Avui pel torrent hi baixa un fil d'aigua i tothom ha fet cas. No hi ha vehicles aparcats a prop del costat de les lleres de cap d'aquests torrents. Tot això en unes ciutats que tenen un aspecte que recorda força el de la pandèmia, semidesertes, amb molts comerços tancats i molt poca gent tombant pel carrer, cosa que vol dir que la majoria ha fet cas i no es mouen si no és per una qüestió realment necessària.
D'acord, doncs aquesta és la situació que en Manel Sastre ha pogut comprovar en aquesta, diguéssim, ruta i recorregut que heu pogut fer i després per explicar aquestes cues quilomètriques aquí a Torredembarra. Gràcies, Manel. Fins ara, bon dia.
Fins ara, bon dia.
La decisió del Meteocat a la pràctica es tradueix en una alerta de perill molt alt per les conseqüències que pot tenir tant pel que fa a la intensitat de la pluja com pel que fa a l'acumulació d'aigua a les Terres de l'Ebre, és on ara marxem, cap a Tortosa. Allà els ajuntaments ja s'han preparat i han activat mesures preventives. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
De quines mesures estaríem parlant aquí?
Doncs mira, són sobretot neteges dels embornals, els que estan als punts més crítics, restricció de pas en alguns punts, sobretot els més propers a rius, rieres i també barrancs, i crides a la ciutadania extrema a la precaució. Ho resumia d'aquesta forma l'alcalde d'aquí de la ciutat de Tortosa, Jordi Jordan, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Hem precintat tots els accessos al riu Ebre, al seu pas per la ciutat, estem vigilant tots els estacionaments amb els diferents barrancs que travessen Tortosa, hem cancel·lat totes les activitats programades en diferents centres sanitaris de la mateixa ciutat i bé, esperant que durant aquestes hores no hi hagi incidències importants.
Ara mateix aquí a Terres de l'Ebre va plovent en alguns punts. Aquí, per exemple, la ciutat de Tortosa no està plovent. Les pluges es preveu que vagin a més durant les properes hores. Preocupa tant la franja litoral com, sobretot, el que sempre passa aquí a Terres de l'Ebre, és a dir, el possible desbordament de rieres i barrancs que normalment baixen secs. Hem de dir que en l'anterior episodi, no fa ni dues setmanes, va ploure molt. Aquests torrents i aquests barrancs van baixar molta aigua, però no es van arribar a desbordar. Així ho viuen ara per ara des de municipis com l'Aldea o Mas d'Enverge, dos municipis atrevessats per torrents. Sentim-ne els alcaldes René Gonel i Xavier Rollo.
Avisar la població de tenir precaució i impedir el pas de vehicles al moment que comença a baixar el barranc. Continuem treballant i insistint en la importància de rebaixar la llera del barranc per tal d'impedir que l'aigua puja tant. És la lluita de sempre.
Estem treballant tant a la Brigada Municipal com a la Guàrdia Municipal, repassant tots aquells punts conflictius per estar preparat per la pluja que ens pugui vindre pel dia d'avui.
De fet, la Txell ja ha més avisos d'aquestes possibles crescudes d'alguns barrancs, tot plegat en un dia mig més aquí a les comarques del sud del país, no només a les dues que estem en alerta vermella, una situació molt semblant a la que ja hi va haver el dilluns de la setmana passada.
Doncs a l'expectativa de l'evolució d'aquestes pluges, que les més grans, segons mirem el radar, doncs estan situades davant del mar, però que, com ens deien els meteoròlegs, i després ho repassarem, poc a poc s'acosten cap a l'interior. Gràcies, Jordi Barranca, Tortosa, bon dia.
Adéu, bon dia.
A la banda positiva de les pluges, doncs hi tenim que els embassaments de les conques internes estan gairebé al 34% de la seva capacitat. Això són 15 punts per sobre que ara fa un any i 3 per sobre que fa just una setmana. Tot i això, la sequera no s'ha acabat i des de l'ACA continuen subratllant la importància de continuar vigilant perquè encara no tenim tota l'aigua que necessitem, Montse Poblet.
Les pluges d'aquesta tardor estan impactant en les reserves d'aigua amb millores significatives en alguns pantans com el de Foix, que en 3 setmanes ha pujat 30 punts i ja està al 100% de la seva capacitat. Percentualment és la crescuda més gran que hi ha hagut als embassaments de les conques internes, però també hi ha bones notícies a la Baells, que està al 59%, més del doble del que tenia ara fa un any, o a Riudecanyes, que ha passat d'estar pràcticament buit a tenir més del 18% de la seva capacitat. A Darnius Guadella, a l'Empordà, les pluges s'han notat més aviat poc. El pantà està al 18% de la seva capacitat, només un punt per sobre que fa una setmana. Xavier Duran, portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua, remarca que, malgrat la millora, no ens hauríem de relaxar.
Tot i la percepció de que ha plogut molt, moltes d'aquestes pluges han estat en zones del litoral i del prelitoral, són punts on no hi ha embassaments, i pel que fa a les capçaleres dels rius, tot i que hi ha hagut aportacions, aquestes no han estat suficients com per revertir d'una manera més significativa el que seria la situació de sequera.
Les restriccions per sequera es mantenen, però amb les pluges el possible enduriment s'ha ajornat almenys fins al març.
L'Audiència de Girona condemna a 10 anys de presó 3 Mossos de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva, per pertinença a grup criminal que traficava amb marihuana. Núria Pereira, quins són els detalls de la sentència?
Bon dia, Marta. Doncs la sentència considera que el caporal dels Mossos era el líder de la trama i li imposa la pena de 10 anys i 9 mesos de presó. La gent que feia d'intermediari té una pena de 10 anys i un mes i el tercer mosso implicat de 9 anys, 9 mesos i 15 dies. També es condemna l'home que estava acusat de vendre la marihuana que els agents robaven de les operacions policials. Se li imposa una pena de 2 anys i 3 mesos de presó. La seva dona queda absolta. Els agents els han condemnat per un delicte de salut pública pertinença a grup criminal, furt continuat i falsedat en document oficial. Els quatre condemnats també han de pagar cadascun multes que van des dels 11.000 euros als 15.500 i els agents se'ls inhabilita per exercir de policia durant tots els anys de la condemna. Durant el judici, els agents es van declarar innocents, tot i que es van poder veure imatges gravades per les càmeres de la comissaria. Són imatges, per exemple, del caporal traient 5 bosses de marihuana del contenidor on estaven confiscades. Després, agents d'afers interns van veure que les portava a casa de l'altre agent. Durant el judici també es van poder sentir converses gravades entre un dels policies i l'home que venia la marihuana al mercat negre. La investigació del cas va començar al febrer del 2020.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs a aquesta hora recapitulem especialment com tenim la situació arreu del país, a la xarxa de transport públic i també a carreteres i autopistes. Ho està controlant la Mireia Sala. Bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs comencem recordant que a causa d'aquest temporal cal evitar desplaçaments per carretera a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, el Tarragonès i el Baix Camp. Per aquest motiu també hi ha restriccions en algunes vies. L'AP7 està tallada des d'Amposta fins a Roda de Berà i això provoca cua als dos extrems. A Freginals hi ha 11 quilòmetres de retenció en sentit nord i a Roda de Berà 7 quilòmetres en sentit sud. També estan tallades per les pluges la Nacional 340 entre Creixell i Torredembarra, la C37 a Valls, la C14 al Cuber, la Nacional 420 a Móra d'Ebre, Móra la Nova i Riudecols i diverses carreteres locals de les comarques afectades. I les pluges també afecten el transport públic. No hi ha servei a la línia R15 entre Reus, Móra, Casp i Saragossa. L'R16 circula amb limitacions de velocitat entre Tortosa i l'Aldea i s'ha suspès el servei a la línia R17 entre Tarragona i Salou-Portaventura. A més, s'ha reduït el número d'autobusos que circulen diàriament en el pla alternatiu per carretera per les obres que es fan a Roda de Berà. I a banda d'aquests problemes causats per les pluges, també hi ha complicacions en altres vies. Hi ha hagut un accident a la 2 a Esparreguera i en aquests moments aquesta via està tallada en sentit Barcelona. Això està provocant quilòmetres de cua. A la mateixa 2 hi ha retencions a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona. Un altre accident a l'AP7 a Mollet provoca 3 quilòmetres de cua en aquest punt en sentit Girona. I a la C16, a causa d'unes obres, també hi ha retencions a l'altura de Terrassa en sentit Manresa. Això és tot. Més informació viària a les dues.
I ara fem atenció a l'evolució d'aquesta situació meteorològica. Ara ens ho explica en Tomàs Molina.
Les properes hores seguim parlant d'aquesta situació complicada, especialment a les Terres de l'Ebre, amb tempestes que poden ser d'intensitat, que poden donar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Aquesta situació es perllongarà encara al llarg de la tarda. De moment, els ruixats estan donant doncs, més tempestes, més fortetes en aquesta zona i també en algun punt de la Catalunya central. La tendència serà que es mantingui aquesta situació, sobretot a les comarques del sud, però ja a partir de la propera nit i sobretot de cara a demà acabarà un altre cop arribant una situació més estable, més tranquil·la, amb més estones amb sol. Però de moment encara les properes hores cal seguir aquesta situació amb força seguretat i amb força doncs, seguir les informacions de Protecció Civil.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Pugen les infeccions respiratòries prop d'un 20% l'última setmana als centres d'atenció primària. La majoria són refredats comuns, però també comencen a repuntar, atenció, la grip i la Covid, Sara Riera.
Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública, ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació que estem en xifres habituals per la tardor.
Ara mateix tenim altres virus que estan circulant en població adulta, com són el rinovirus, el virus, els enterovirus, per a influenza. Vull dir, tenim un seguit de virus que és el que és habitual per aquesta època i que habitualment després és quan comença a pujar la grip, el Covid, etc.
Segons el Departament de Salut, a banda dels virus habituals, el que més puja són els casos de grip. En només una setmana se n'han confirmat uns 400 casos més respecte a la setmana anterior. Això suposa un increment del 25%. I pel que fa a les infeccions per Covid, també han repuntat després de 6 setmanes de baixades consecutives. Hem passat de 1.000 a 1.200 casos, un 20% més respecte a la setmana anterior. I per això Montse Martínez demana que no es relaxi el ritme de vacunació.
Estem en nivells d'anys anteriors de ritme de vacunació i hem posat més de 900.000 vacunes de grip, per exemple, i la veritat és que anem a un ritme habitual. Sí que és cert que hem notat un lleuger ascens respecte a l'any passat, però que haurem d'anar veient, i el que sí que és important és que tenint aquesta tendència de virus, és important doncs, que la gent ara mateix estem vacunant, poden vacunar-se.
Un quart i pràcticament 6 minuts de dues, l'increment de la mobilitat afegit als problemes a Rodalies han portat més usuaris a desplaçar-se amb els autobusos interurbans de la Generalitat. Hi ha línies en què la demanda ha crescut un 20 o un 30%. Això es tradueix en passatgers que viatgen drets o bé que es queden a les parades perquè no hi poden pujar. El govern es compromet a actuar-hi de manera immediata, segons ha explicat a Catalunya Informació el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal. Com ho farà, Joan García?
Posant més autobusos i ampliant les freqüències per acabar amb situacions com les que han viscut avui els usuaris que venien a Barcelona des de Caldes de Montbui o Vallès Oriental.
Tot l'autobús anava ple, la gent s'havia d'apretar, tothom anava dret, aquí si hi havia un accident, doncs tothom hagués patit danys perquè la situació era penosa, era una vergonya això.
No arribaré a classe d'hora, ja estem aquí de peu. Em sembla una mica injust per les persones que volem arribar a temps a l'hora.
Anem en condicions que són inhumanes i pot ser realment molt perillós. A vegades passa amb dones embarassades, amb carros de nens, que han d'anar dretes i no poden ni seure amb els seus bebès.
Era un bus operat per Segalers. Els usuaris denuncien també que algunes freqüències d'aquesta línia no passen a l'hora punta del matí. Des de la companyia ens remeten a la Generalitat. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, es compromet a posar fil a l'agulla en les pròximes setmanes. Són declaracions a Catalunya Informació.
El que no podem és permetre que la gent vagi dreta, que en una parada hi hagi gent esperant a l'autobús i no pari perquè va ple i no pot recollir-se, i per tant hem de donar una resposta immediata. Nosaltres ens comprometem que abans del primer trimestre del 2025 aquests casos de sobredemanda, diguem, bueno, o que ocasionen aquesta gent que va a dreta, etc., ho resoldrem.
D'entre totes les línies en què es vol actuar, hi ha una prioritat, els autobusos que venen del Garraf i el Penedès, també les línies que venen del Maresme i del Vallès, les que van fins a la Universitat Autònoma. A Girona s'actuaran els autobusos que connecten amb Olot i amb Blanes i els que enllacen Roses i Figueres. A Tarragona es millorarà la línia amb Reus i amb l'Ebre i a Lleida les línies amb Balaguer i Alfarràs.
I també indignació, el que ara us explicarem és el Baix Penedès i el Garraf per la saturació dels trens d'hora apuntat de primera hora del matí. Les incidències del servei i l'augment de passatgers que venen de Tarragona, els trens de Rodalies des del tall del túnel de Roda de Barà, doncs han provocat una nova protesta dels ajuntaments de Cubelles i de Cunit. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
Què han dit els alcaldes?
Bé, els responsables de Cubelles i de Cunit reben cada dia les queixes dels usuaris que els escriuen i que els aturen pel carrer perquè depenen del tren per anar a treballar, a estudiar o al metge. Així ho han denunciat Jaume Cassanyes i Rosa Fonoll, tinent d'alcalde de Cunit i alcaldessa de Cubelles.
Continuen apretats, continuen havent els mateixos trens. Vam demanar a Renfe que doblessin les places. No han doblat ninguna plaça. Hi havia imatges ahir a Vilanova que la gent ja no podia ni pujar. I no pot ser. Un país on no funcionen els trens és un país en crisi. I és el que està passant avui a Catalunya.
És una reivindicació que portem un mes i mig i ningú ens diu res. Estem igual. Parlem amb el director i diu el que pot, però no executa res del que diu.
Diuen que fa mesos que tenen demanada reunió amb la Generalitat, però que no els convoquen.
Suposo que ells van amb la tàctica que aquí dia passa any empeny, no? Però el que no podem fer és estar 6 mesos amb aquesta situació.
Asseguren que hi ha veïns que es plantegen anar a viure a Barcelona per no viure amb aquest neguit diari de no arribar a temps per una raó o altra.
El senyor Carmona ens truca, el dia que no és una avaria és una altra cosa, falta que ens diguin que els trens han punxat, les rodes, ahir hi havia un problema entre Sitges i Garraf, avui entre Sitges i Vilanova, demà entre Cubelles i Cunit. A mi em sembla molt bé que em diguin que hi ha un problema, però jo vull una solució.
Montse, aquestes poblacions depenen totalment del tren, o no?
Sí, perquè ni Cunit, ni Calafell, ni Cubelles tenen bus express per anar a Barcelona, cosa que sí que tenen Vilanova i la Geltrú i Sitges. Jaume Cassanyes diu que els continuaran reivindicant.
Nosaltres no demanem més que ningú, però el que no volem són menys coses que ningú. I aquest territori necessita un bus express i l'estem demanant, i aquesta és una batalla que continuarem.
Aquests responsables municipals recorden que aquí la població s'ha triplicat en pocs anys.
Minuts i dos quarts de dues, les pluges d'aquesta tardor han estat molt benvingudes en general als camps de la demarcació de Lleida, però alguns sectors, com per exemple el de l'oli, reconeixen que han arribat tard. Amb la campanya ja començada, ja engegada, els productors d'oli veuen com se'ls ha disparat la mida i el pes de les olives dels arbres, és a dir, s'han fet més gran, i això, Júlia Albacar, els està portant problemes. La pregunta és per què?
Bon dia, Marta. Doncs perquè l'aigua ha accelerat el creixement de les olives i algunes acaben caient més ràpid per culpa de l'augment de pes. Ho explica així Osvald Esteve, productor de Torres de Segre, al Segrià.
Ara les olives representen que tenien un màrig molt curt degut a que han passat un estrès hídric important, i ara, al ploure, ara de cop molta pluja, s'han inflat molt, s'han fet molt grosses, i com que no tenen prou mànic per a subjectar-se a l'arbre, entre elles mateixes se cauen a terra.
Este augment de volum, a més, no farà que es puguin produir més litres d'oli perquè el rendiment es preveu baix.
A l'agafar tanta aigua de cop, els rendiments són dolentíssims. Tot és aigua, no hi ha poc oli. Això és el que ha provocat l'aigua en aquest moment. Això ho has fet en moments més importants, a primers de setembre, finals d'agost, fantàstic.
I a tot això s'ha de sumar que moltes oliveres ja no van florir durant la primavera perquè encara patien els estralls de la sequera. Jaume Gotsens és president de la cooperativa d'Arbeca Les Garrigues.
Aquí el problema va ser que ja no van florir els olivers a la primavera. Clar, doncs l'arbre que ja no té olives, doncs ja no en té.
De fet, Marta, la cooperativa d'Arbeca preveu plegar només la meitat dels quilos d'un any normal, amb 1.000.000, 1.100.000, mentre que la mitjana anual se situa en 2 milions de quilos. El sector confia, però, que aquestes pluges puguin servir per millorar la situació de cara a l'any que ve.
La caiguda de la producció d'avellana a Catalunya, Itàlia i França farà que Turquia incrementi l'exportació d'aquesta fruita seca a la Unió Europea. La reunió bilateral entre els productors europeus i turcs s'ha tancat amb la previsió que els preus diuen que mantindran la tendència a l'alça dels últims 2 anys. A Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diuen els representants catalans que han participat en aquesta conferència?
Bé, ens han explicat que han pogut comprovar que la caiguda de la collita d'avellana al Camp de Tarragona, que és la principal zona productora de l'Estat, és un fet que s'ha repetit també a Itàlia i França, a causa de la sequera. Per contra, a Turquia, país que produeix el 75% de les avellanes a nivell mundial, tancaran una bona campanya. El tècnic responsable de la fruita seca a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Guillem Vives, que ha participat en la reunió bilateral, diu que tot apunta que Europa haurà d'importar més avellana turca.
Segurament sí, les importacions d'avellana de Turquia a Europa siguin superiors d'enguany. Hem de pensar que el volum d'exportació de Turquia són 300.000 tones, d'acord? A Europa, un 80% de les avellanes que consumeix les importa de Turquia, i en principi sí, la tendència és que Turquia s'està encarant molt a l'exportació.
Aquesta conferència bilateral entre Europa i Turquia fa 25 anys que se celebra. Enguany, per cert, n'ha quedat fora la Unió de Pagesos, que és el principal sindicat agrari del país, perquè no els han convidat.
La creació de notícies falses, de mentides i manipulacions grolleres no és una exclusiva d'alguns pseudoperiodistes espanyols que posen la seva ideologia per davant de l'ètica i del codi deontològic de la professió. És el tot s'hi val, si amb això fem mal a l'enemic polític, i a més, doncs guanyem i rasquem una mica d'audiència. Potser és el que deu haver pensat Cristian Martín, que és corresponsal a Europa d'una televisió argentina que, per il·lustrar l'aiguat de la setmana passada a Cadaqués, que va arrossegar una trentena de vehicles, doncs mostra una imatge manipulada clarament del riu Onyà, el seu pas per Girona, amb l'aigua a punt de superar el pont de les peixateres, de les peixateries velles, i un munt de cotxes surant a l'aigua al mig de l'Onyà. El periodista, sense tallar-se ni un pèl, ho explicava d'aquesta manera.
La segunda tiene que ver con Girona, en España, donde hay inundaciones, hay 30 autos que han sido arrastrados. Mirá lo que es esto, esto es entre Barcelona y los Pirineos, lluvias, inundaciones en esa parte del norte de España. Por el momento me dicen desde Girona que no hay heridos, pero mirá lo que hizo en este pueblo de Cadaqués, cerca de la ciudad de Girona.
Això de mireu el que va fer en aquest poble de Cadaqués, a prop de la ciutat de Girona, diu aquest periodista, mentre veiem aquest fotomuntatge de les cases de l'Onyà mig inundades i tot de cotxes arrossegats per l'aigua. Una mentida clara. Cristian Martín, si vol venir aquí, trobarà molts col·legues que, com ell, doncs potser creuen que la veritat està sobrevalorada. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les antigues colònies industrials poden ser una oportunitat per crear habitatge. Porreig és el municipi de Catalunya que en té més i ara s'estan tirant endavant diversos projectes. Anem doncs cap allà, cap al Berguedà. Natia Dell, ens ho expliques?
Sí, aquí al llarg del riu Llobregat hi ha 7 colònies industrials. N'hi ha que estan totalment habilitades i d'altres que, en canvi, estan pràcticament abandonades. Com a tants altres llocs del país, són el record de l'impuls industrial i tèxtil del moment. Dècades més tard, l'alcaldessa Eva Serra veu les colònies com una oportunitat d'habitatge.
Avui en dia, que el paradigma del treball ha canviat molt i, per tant, es pot teletreballar, doncs això ofereix unes possibilitats infinites per la gent que les vulgui evitar, una oportunitat de guanyar en qualitat de vida.
Una de les colònies que s'ha mantingut viva és Cal Marçal. A diferència d'altres, des del 1920 s'ha mantingut en mans d'una mateixa família, els Viladomiu, que l'han conservat. Pel que fa a habitatges, gairebé la meitat estan en règim de lloguer. Ara, gràcies a uns ajuts dels Next Generation, de més de 2,5 milions, els propietaris volen rehabilitar aquests 82 habitatges que hi ha, millorar també la seva eficiència energètica. Després diuen que els posaran a la venda a preus assequibles. Els llogaters actuals tindran prioritat de compra. En una segona fase podran accedir-hi familiars d'aquests llogaters i en una tercera ex-treballadors de la colònia.
El nostre objectiu és rehabilitar-los i vendre-ho a lo que és la gent que està vivint aquí, els llogaters actuals. Gent que havia treballat al seu moment, doncs els seus fills o nets també tenen dret, encara que no visquin ara.
Si al final encara queda habitatge lliure, s'obrirà Emprenedors del Berguedà.
Nati, podem escoltar els veïns?
I tant, sí, sí. L'Assumpció Oriols, per exemple, de 94 anys, mai ha volgut marxar de Cal Marçal. Hi va néixer, va anar a l'escola, va treballar a la fàbrica, va conèixer el seu marit i va tenir-hi els seus fills.
Que quan el vi encara el meu marit li havien dit si volia anar a viure en un pis de Porreig, que li donaven molt bé de preu i tot. I dic, per mi ja estic bé.
Un altre veí és el Pere Ferran, pintor i professor, que paga ara mateix 180 euros al mes de lloguer i no descarta l'opció de compra.
Encara m'han de donar el preu, però en principi al pis ja li tinc una mica d'afecte i m'agradaria continuar vivint aquí. Podem arriscar-hi.
Escolta'm, hi ha algun altre projecte en marxa aquí a Porreig?
Doncs sí, la colònia Vidal. Fa uns anys que s'hi han instal·lat diverses famílies joves amb un contracte de masoveria urbana. Ho han fet a través de la cooperativa Vidalia, que ha signat un contracte per 75 anys amb la societat gestora a canvi de rehabilitar els pisos i alguns locals, com ara antigues botigues o el bar.
L'Associació d'Apartaments Turístics de Girona reclama més de 865 milions d'euros a la Generalitat per compensar l'eliminació de llicències que preveu el govern i denuncia que això els deixa en una situació d'inseguretat jurídica. Calculen que la nova llei provocarà el tancament d'un 40% dels establiments que fan aquesta activitat a tot Catalunya. Dades que han concretat en un simposi del sector aquest migdia a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, reclamacions de responsabilitat patrimonial que el conjunt del país s'enfilen a més de 3.000 milions d'euros. Però el president de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, David Riba, deixa clar que ells el que volen no són diners, sinó que el nou govern s'ho repensi, que el sector es reguli de cara al futur, però que no, de cop i volta, caduquin milers de llicències.
Perquè ens estan tirant els cavalls de la problemàtica que hi ha amb la vivenda. I nosaltres no representem un suficient volum per poder afectar i ha estat demostrat diverses vegades. Aleshores, aquesta precarietat primer serà un tsunami de baixes, però després, a poc, ens anirà deprimint i ens portarà a la cua d'altres zones, de, tant d'Espanya com d'Europa, on aquesta activitat es valora i s'estima.
El sector alerta que dels 100.000 habitatges d'ús turístic a Catalunya que consten a la Generalitat, només paguen les taxes entre un 35 i un 40% i, per tant, el que primer caldria seria posar aquestes xifres al dia. Esther Torrent és la presidenta del sector Girona.
Hi ha una gran part d'aquests 100.000 habitatges d'ús turístic que en realitat o bé no estan fent l'activitat o si l'estan fent, no l'estan fent com tocaria, que és declarant la taxa turística. I nosaltres el que reclamem de fa temps a la Generalitat és que abans de cortar por lo sano, doncs el que faci és veure qui realment està fent les coses ben fetes, qui fa l'activitat, i totes aquelles llicències que fa 6 anys que no estan declarant taxa turística, que es donin de baixa.
La Federació d'Apartaments ha impulsat també un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret llei. Tot just la setmana passada va finalitzar el termini per presentar les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
S'acosta el Black Friday i l'Agència Catalana de Consum porta setmanes fent un seguiment dels preus d'alguns productes a 80 empreses d'electrònica i tecnologia, roba i articles per casa. Vol controlar que no hi hagi irregularitats que no enganyin els consumidors amb pràctiques fraudulentes, Pilar García.
Consum està monitoritzant el preu de més de 2.300 productes que es venen per internet i 300 en botigues físiques. Aquesta vigilància s'acabarà el 2 de desembre, coincidint amb el Cyber Monday. Isidor García és el director general de l'Agència Catalana de Consum.
El 80% del que enguany analitzarem i comprovarem es refereix a vendes per internet, evidentment també a botigues físiques, però jo crec que les característiques del sistema de venda d'aquesta data, molt particularment del Black Friday, busquen un consumidor que compra per internet.
Segons la normativa, els comerços han d'informar del preu original i el rebaixat, i el preu de partida ha de ser el més baix que ha tingut el producte en aquell establiment els 30 dies anteriors a la promoció. Doncs bé, aquest és un incompliment habitual, segons Rubén Sánchez, de l'organització de consumidors FACUA.
Hay muchas veces que los descuentos son falsos, que se inventan el descuento o que incluso suben unos días antes el precio del producto para bajarlo en Black Friday, y eso está prohibido.
Un incompliment que se suma a altres irregularitats que s'han començat a detectar els últims anys.
Publicitat incerta o enganyosa, aspectes de la venda de les quals no s'ofereix informació, si hi ha costos de lliurament o entrega del producte, si hi ha venda en finançament, condicions d'aquest finançament.
Incomplir la normativa de comerç pot comportar una sanció d'entre 10.000 i 100.000 euros. En paral·lel, Consum ha engegat una campanya a les xarxes socials sota el lema "N'estem tips" per conscienciar sobretot els joves de la importància de fer un consum responsable i reflexiu.
Marxem a Montgat, al Maresme, on els veïns es mobilitzen contra l'augment d'un 50% de l'IBI. L'alcalde diu que partien d'un impost molt baix i que la caiguda dels ingressos i l'encariment dels nous contractes han posat al límit la situació financera de l'Ajuntament. Marta Vallès, Montgat, bon dia.
Hola, bon dia.
Cassolades, recollida de firmes i una manifestació, però la decisió està presa.
Sí, el 30 d'octubre l'Ajuntament va aprovar les ordenances fiscals per l'any que ve, entre les quals hi ha aquest augment de l'IBI. L'alcalde Andreu Absil, del PSC, que governa juntament amb Junts i Som Montgat, explica els motius de la pujada.
La falta d'ingressos i l'encadiment dels contractes. Els ingressos ens han caigut molt, sobretot per al tema de la platja. A mi hi ha molta gent que em diu que la platja està així de petita, però ve gent de fora, però l'impacte econòmic que té és molt gran. També, òbviament, de les zones blaves, les zones verdes, també hem tingut l'impacte de les plusvàlues, i certament també hem pogut veure com tot el que són els nous contractes s'encadeixen per nous convenis de treballadors.
Absil diu que entén l'enuig dels veïns que protesten però que partien d'un IBI molt reduït.
Òbviament és una decisió dolorosa, que és impopular, ho entenem tot, però hem arribat al límit. Certament Montgat ha tingut el IBI més baix al Maresme durant molts anys, des que vam entrar el 2020, amb els finals del 19, i hem intentat anar mirant de retrasar aquesta pujada.
Per la seva part, veïns de Montgat s'han organitzat i estan fent diferents accions perquè consideren que la pujada de l'impost és un abús. Jaume Forner és un dels portaveus.
Creiem que és completament injust. Hem vist el que és en el 2023 i 2024 un increment de quasi 3 milions d'euros. Increïblement el que s'ha pujat són les nòmines, treballadors i regidors i partides que no les veiem correctes. Perquè una cosa és pujar, per exemple, mig milió d'euros i una altra són pujar quasi 3 milions d'euros.
Per això, des de divendres, cada dia a les 8 del vespre faré una cassolada contra la decisió del govern municipal.
Estem fent una cassolada de 8 a 8 i 5 de la nit. També estem fent el que són recollida de firmes i després també fem una manifestació del dia 19 i el dia 28 de l'11. Tenim moltes deficiències aquí. El poble segueix brut. Ens han pujat el que són les tasses de basura un 20%, de 99 euros a 118.
De mitjana, un habitatge de Montgat paga entre 400 i 600 euros d'impost de béns immobles.
Gràcies, Marta. El servei d'atenció en entorn domiciliari de la Vall d'Aran ha superat el període de prova pilot i comença ja a funcionar de manera reglada a partir d'aquest 2025. Aquest territori era l'únic de Catalunya que no tenia un servei d'aquestes característiques. Sofia Cabanes, en què consisteix?
Bon dia, Marta. Doncs es tracta d'un servei que s'ocupa d'atendre persones grans o amb dependències. La particularitat és que reben atenció a casa seua per un equip de professionals dels serveis assistencials d'Aran. El SAET, com es coneix el servei, ha estat 2 anys funcionant com a prova pilot i després d'haver atès desenes de persones, ara es regirà per un reglament propi i espera ampliar la cartera de prestacions. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
També amb la voluntat de que no som que sigui un servici en que la gent gran ha pogut demorar en casa seva el major temps possible, sinó que també aquesta cartera de recursos i que el servici pugui dar sigui el més ample possible. Doncs parlem de persones en situacions de dependència, de discapacitat, famílies monoparentals que han de besuny un suport puntual o periòdic, etc, etc.
El finançament del SAET dependrà a partir d'ara en bona mesura a la implementació d'una nova taxa pública a partir de 2025, com avança Vergés.
En tot cas, és cert també que entre poder augmentar aquesta cartera de servicis, també hi ha de besuny que aquest sistema sigui mitjanament sostenible. Això no vol dir que se guanyen sols amb el servici, al contrari.
El servei d'atenció en entorn domiciliari ofereix suport a les famílies en les cures i també ajuda per compensar les pèrdues d'autonomia personal, entre d'altres.
4 minuts i arribem a 3:15. Els enginyers agrícoles i forestals de Catalunya reclamen al govern que els tinguin més en compte a l'hora d'autoritzar construccions en zones que poden ser inundables. Sobre els càmpings que són en zones vulnerables, creuen que s'han de dotar de plans d'emergència davant de possibles avingudes, informant tot moment els seus clients sobre els riscos i els plans d'evacuació. Els professionals, Pere Joan Alvarez, s'adrecen sobretot o especialment al Departament de Territori,
al qual reclamen que tinguin més en compte els tècnics i professionals del sector que coneixen més les zones on s'autoritzen edificacions. Són declaracions a aquesta emissora de la degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, Montserrat Bas.
El Departament de Territori és difícil parlar i entrar-hi. Estem en algunes comissions d'urbanisme, però no estem a totes. Falta demanar més la veu de qui gestiona al territori.
També reclamen més pedagogia entre la societat i que els propietaris de terrenys que estan al costat de barrancs o zones inundables siguin conscients que no poden fer-hi cap tipus d'edificació. La Facultat d'Agrònoms de Lleida acull entre avui i demà el 2è Congrés Estatal d'Enginyeria Agrícola.
I encara enmig d'aquestes noves restriccions que tenim avui pel tema de les pluges, els veïns de la Mora a Tarragona s'estan recuperant dels danys que van tenir fa 2 dies amb el desbordament del canal de la Mora a causa dels aiguats. L'Ajuntament de Tarragona ja s'ha reunit amb ells per tractar possibles solucions a aquest problema. Clara Chavarría Domingo, com ha anat la trobada?
Hola, bon dia. Doncs s'han exposat algunes de les solucions per evitar situacions com la de la setmana passada, en què les pluges van fer desbordar el canal. Hi va haver inundacions a les cases que hi havia més a prop d'aquesta zona i es va fer malbé mobiliari, electrodomèstics i cotxes, entre altres coses. El president de l'Associació de Veïns de la Mora, Albert Franquès, explica com estan ara.
Encara estem netejant. S'han fet malbé moltes coses i, bueno, encara estàs netejant i traient trastos i veus que torna a ploure, no? I missatges al mòbil i tal, doncs la gent s'ha de posar nerviosa a la tarda.
Franquès diu que la reunió amb l'Ajuntament ha anat bé i que se'ls ha facilitat un decret del govern espanyol per si es poden acollir algunes ajudes. Ajuntament i veïns han previst trobar-se la setmana que ve per fer un seguiment de la situació al barri.
I encara sobre l'aigua, les filtracions provocades per les pluges de les últimes setmanes han obligat a desallotjar d'urgència l'Ajuntament de Torregrossa, el Pla d'Urgell. És un edifici centenari que també acollia altres serveis del poble i tots s'han hagut de reubicar. Noelia Casellas, quins danys té aquest edifici?
Bon dia, Marta. Doncs tot apunta que són danys importants, amb vigues i a la coberta. Fa un parell de mesos els tècnics ja van haver de fer un informe perquè havien aparegut goteres, però en els últims dies l'aparició d'una esquerda ha accelerat el desallotjament de l'edifici. Maribel Zamora és l'alcaldessa.
L'informe ja constata que és la conseqüència de l'increment de pluges d'aquestes setmanes enrere. Doncs clar, si les vigues ja estaven una mica afectades, doncs encara s'ha incrementat moltíssim, no? I les filtracions d'aigua doncs han estat molt més, han estat superiors, i això doncs ha afectat a tota la coberta, ha afectat a les vigues.
Als baixos de l'edifici també hi havia l'oficina de correus, la col·lectivitat de regants, el local de joves i la ràdio del poble. Aquests espais tampoc es poden fer servir i ara estan pendents d'un informe que avaluï els danys totals de l'edifici. Reparar-ho, però, es temen que no serà fàcil ni barat. A Torregrossa hi viuen poc més de 2.000 habitants i a l'Ajuntament hi treballen 7 persones.
I a Palamós han començat les obres
obres de la reforma del passeig marítim d'aquest municipi del Baix Empordà. Es canvia l'enllumenat, el paviment, tindrà un carril bici, serà accessible per persones amb mobilitat reduïda, entre altres canvis. A més, Clàudia Claret, aquesta modificació també permetrà, t'han dit, reduir riscos en cas d'aiguats, oi?
Aquestes feines preveuen instal·lar dos grans dipòsits de 900 metres cúbics de capacitat en total. Estaran enterrats sota el passeig i recolliran l'aigua de la pluja canalitzada que arriba de la zona de l'Eixample. L'alcalde Lluís Puig n'explica el motiu.
El fet de recollir les aigües plujanes en aquests dipòsits doncs evitarà que aquesta aigua vagi al centre del municipi i provoqui inundacions. Veient els efectes que té el canvi climàtic a la nostra costa, no és un perill imminent, però en un futur no sabem què pot passar i, per tant, aquests sistemes ens ajudaran a protegir millor no només el passeig, sinó tota la platja en general de Palamós.
Una part de l'aigua d'aquests dipòsits es reaprofitarà per regar la zona del passeig. El projecte també inclou implementar un carril bici i també renovar l'enllumenat i el paviment. També serà més accessible.
Aquest passeig del mar té moltíssimes barreres, especialment per les persones amb mobilitat reduïda. Fem un passeig molt més permeable, molt més amable, que la gent es podrà moure molt més fàcilment del que ho feia fins ara. També, doncs, amb la introducció del carril bici, el que fem doncs, és canalitzar aquests fluxos de vianants i de bicicletes. Es generaven doncs, algun conflicte a la convivència. Ara no, quedarà molt clar per on han d'anar els vianants i per on han d'anar les bicicletes.
El consistori va aprovar el projecte de reforma del passeig per un import de 5,8 milions d'euros, tres dels quals es financen a través dels fons Next Generation. Aquesta és la primera fase de millora, que està previst que estigui enllestida al març del 2026. Durant l'estiu, els treballs estaran limitats i a l'agost s'aturaran.
Entitats veïnals i ecologistes del Pallars reclamaran els terrenys comunals que asseguren s'han anat perdent al llarg del temps i han acabat en mans municipals o privades, espais gestionats per la comunitat, com a boscos o prats. L'objectiu és destinar-los a usos socials, però també frenar els projectes energètics previstos al territori, com l'AMAT o els parcs fotovoltaics. Pau Rovira, com ho volen fer?
Hola, Marta, bon dia. Doncs la primera acció que duran a terme serà fer un informe de tots els terrenys comunals històrics, tant del Pallars Jussà com també del Sobirà, que han anat quedant fora d'aquesta qualificació. És a dir, els boscos per fer llenya, les terres de conreu, els espais amb un molí, tots aquests terrenys d'ús col·lectiu que han anat passant a ser propietat dels ajuntaments, és a dir, s'han municipalitzat o bé s'han privatitzat directament. Així ens ho ha explicat l'Èrica, portaveu de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica i d'Àgora Pallaresa.
Fer un grup d'estudi i d'investigació que es dediqui a trobar, reconèixer, identificar com tots els terrenys que havien estat comunals aquí en el Pallars i quins són els vigents encara avui dia amb aquesta gestió de propietat i, per altra banda, doncs, veure quins són els que s'han perdut i si hi ha alguna forma de possibilitat de recuperació.
Llavors, com deies, l'objectiu és doble. Primer, es vol dotar els terrenys comunals dels seus usos originals, és a dir, beneficiar tota la comunitat, i, en segon lloc, que siguin una eina per combatre tots aquests projectes previstos aquí al territori i que, segons ells, afirmen, volen trinxar-lo. Aquesta recuperació és la principal acció que s'ha proposat en el marc d'unes jornades anomenades En contra de l'espoli del territori, en les que han participat més d'un centenar de persones.
I l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca vol que el govern destini una aportació fixa al manteniment i la conservació de la cinglera i s'acabi el patiment d'haver de buscar cada any els fons per conservar el que es considera que és un patrimoni geològic únic al país. Clara Jordan, els diners del manteniment els posa només l'Ajuntament ara mateix.
Sí, les pròximes setmanes s'han de fer noves neteges a la cinglera i això, segons l'alcalde, esgotarà els recursos que tenien, que provenien de fons europeus. Seguirem buscant finançament, però caldria una aportació fixa, segons Miquel Reverter, perquè el cost és massa elevat per un ajuntament com el de Castellfollit.
S'han acabat els fons. Ara hem de seguir buscant d'allà on traurem diners per la propera neteja. Llavors, clar, és una lluita que està costant moltíssim en aquest sentit, que hi ha un patrimoni geològic únic al país, sigui l'Ajuntament qui hagi d'acabar posant els recursos, que tampoc és... Estem parlant d'unes feines verticals, unes feines molt complicades i molt costoses.
La Generalitat sí que s'encarrega de controlar l'estabilitat i possibles moviments de la cinglera. L'Institut Cartogràfic de Catalunya va instal·lar-hi justament fa un any i mig una xarxa per evitar despreniments i 16 aparells que mesuren el moviment amb una precisió de centèsimes de mil·límetre per detectar qualsevol possible alteració o moviment.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Uns 120 milions de persones han hagut de fugir de casa seva durant l'última dècada. El Museu d'Història de Catalunya va més enllà de xifres com aquesta i posa cara al fenomen del desplaçament i la migració forçada a l'exposició En fugida, que obre al públic divendres, Montse Mas.
Sí, el recorregut segueix el periple dels qui han fugit a causa de les guerres, les persecucions, les fams o l'escalfament global des de principis del segle XX fins als nostres dies. I ho fa a través de fotografies, mapes, instal·lacions i entrevistes en vídeo a diversos testimonis. Margalida Roig és una de les responsables de l'exposició.
Jo crec que la gent ha de venir per veure l'exposició en general, però sobretot per veure els testimonis que hem gravat exclusivament per aquesta exposició. A cada àmbit hi ha una pantalla on diferents testimonis de diferents països amb diferents experiències expliquen com ha estat la seva vida i com es senten ells com a refugiats en aquestes diferents etapes.
Un d'aquests testimonis, afegeix Roig, és el de l'activista afganesa Lema Rashid.
La Lema neix ja sent refugiada. Ella ho diu en l'entrevista, que ella sempre ha estat buscant casa seva. Els seus pares van haver de fugir del seu país i sempre s'han sentit refugiats i sempre han estat refugiats. Van arribar aquí a Catalunya ja fa molts anys i ella ara mateix està estudiant dret o ja ha acabat dret i s'ha convertit en una activista pels drets humans i pels drets de les persones refugiades.
L'exposició ha estat organitzada amb la col·laboració de l'Agència de l'ONU per als Refugiats i l'ONG Open Arms, de la qual es pot veure una de les seves llanxes de rescat. Molts materials estan pensats per als menors d'edat perquè siguin conscients que aproximadament la meitat dels qui sol·liciten protecció internacional ara mateix són joves.
La prestigiosa companyia internacional Need Company torna a Catalunya amb Un sublime error, un monòleg interpretat per Gonzalo Cunill que reflexiona sobre l'amistat i l'amor i vol ser una lliçó magistral d'interpretació, Marta Vives.
Després de presentar Molly Bloom i Isabelle Rum, ara la companyia belga Need Company arriba al nostre país amb aquest retrat íntim d'un home que es desdobla en tres personatges interpretat per Gonzalo Cunill.
Sí, és una obra que en el fondo habla de l'afecto. De recuperar el afecto y en la dramaturgia de la obra se plantea desde un sitio que es así como bastante particular, que es como el imaginario de lo que puede ser un velatorio.
El director Jan Lauwers ha dit que el muntatge és la resposta davant la perplexitat d'un món que cada vegada està pitjor.
Today I think we all agree that the world is fucked up.
El món d'avui està fotut. Estem en un moment que és especialment paradigmàtic, tant en l'àmbit artístic com filosòfic, com social, a tots els nivells. Tothom està absolutament confús, tothom està amb por i, per tant, comencem a plantejar-nos una sèrie de preguntes que són noves.
Tot i així, és optimista i creu que el teatre i la cultura en general poden ser la resposta.
Jo vaig sentir que havia d'escriure fonamentalment sobre l'amistat i l'amor. Jo em defineixo com un yonqui de l'amor. Per això la meva obra parla de l'amistat, una amistat molt profunda. I això es veu clarament perquè el personatge de l'obra diu «Mireu aquest món, que és un món molt bonic».
Un sublime error s'estrenarà el 16 de novembre a la sala La Planeta de Girona i a partir del 20 de novembre farà temporada a la Heartbreak Hotel del barri del Badal.
El Festival Loop de Videoart torna a Barcelona per fer arribar una quarantena de galeries i espais artístics les creacions més recents. Aquesta 22a edició s'allargarà fins al 23 de novembre i consta de 16 propostes que, per cert, són gratuïtes. Pepa Izpitarte.
La parella d'artistes ucraïnesos Roman Kimei i Yarema Malashuk inaugura aquesta tarda la mostra al Museu de la Música i porten el projecte Muted Explosions, que documenta una rave de Kyiv. La coordinadora del festival, Beatriz Escudero, ha parlat sobre aquesta instal·lació i els seus autors a Catalunya Informació.
Són al·lusions molt poètiques, molt ben treballades, doncs, sobre un context difícil que estan vivint ara mateix aquests dos artistes. I ells vindran, a més, un d'ells, en Yarema, vindrà a la inauguració i bueno, ha estat tot un procés, no?, que pugui estar aquí i que pugui compartir aquest moment.
Una altra de les propostes és l'estrena del Premi Videocreació 2023, el treball videogràfic més recent de Núria Güell. Es titula Paraules d'amor i tracta sobre la violència relacionada amb l'amor i l'afecte. Es podrà veure a Fabra i Coats dijous. Club Barcelona també ha programat una sèrie de xerrades, tallers i trobades especialitzades per enfortir el sector.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports i hem de començar amb una última hora, que és una nova lesió del jugador del Barça, Ansu Fati. Què ha passat, Montserrat? Bon dia.
Bon dia. Doncs és de fa només uns minuts. Ansu Fati s'ha lesionat a l'entrenament d'avui. És una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. Ha d'estar un mes de baixa. És la segona lesió que té el davanter guineà aquesta temporada després de les molèsties que va tenir a la planta del peu a la pretemporada, lesió que va impedir Ansu Fati viatjar als Estats Units per fer la gira amb el Barça. Reapareixen, doncs, els fantasmes de les lesions d'Ansu Fati. És la segona lesió que té aquest jove jugador al bíceps femoral, una lesió que ja va tenir a la mateixa zona la passada temporada quan jugava al Brighton i que el va deixar inactiu 2 mesos.
I pel que fa al Barça femení, Montse es manté el segon lloc de grup a la Champions de futbol després de golejar 7-0 al CUE.
Sí, les blaugranes sumen 6 punts i se situen a 3 del líder, el Manchester City, contra el Zank Polten austríac. Van marcar ahir Eva Peyor, Kika Nazaret, Aitana Bonmatí, Kira Walsh, Caroline Graham i 2 gols de Clàudia Pina, un que recorda i molt el famós gol de Johan Cruyff amb aquell salt acrobàtic davant l'Atlètic de Madrid fa 50 anys.
Doncs mira, la mitja part m'estaven dient i he pensat donar-li amb el cap i totes les companyes m'han dit que era millor amb el cap, però bueno, jo sabia que si li donava amb el cap l'anava a fallar, així que m'ha sortit això i bueno, un gol per seguir i contenta per la victòria.
Al descans les blaugranes ja dominaven 5-0. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, va introduir diverses novetats a l'11 titular, segurament pensant en el partit de dissabte al Camp de Madrid a la Lliga. Queden 3 partits per acabar la fase de grups de la Champions. El pròxim del Barça és el dijous, dia 21, al camp del Zenk Polten. El 12 de desembre juguen a Suècia al camp del Hammarby i, si previsiblement guanyen aquests 2 partits, es jugaran el liderat del grup a l'últim duel en què rebran en Manchester City el 18 de desembre en un partit que es disputarà a Montjuïc.
Doble cita europea avui per a equips catalans de bàsquet.
El Barça juga a Belgrat, a la pista del Partizan, a l'Eurolliga. Els blaugranes defensen el liderat a la competició i s'enfronten al quart per la cua. Kevin Panther, un ídol del Partizan, jugarà avui contra el seu exequip.
Hem de guanyar, ho sé. Ara, pressió, jo, individualment. No, en absolut. Em sento extremadament lliure. No em preocupo per res.
El partit Partizan-Barça és a les 6 de la tarda amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui la penya juga a l'Eurocup davant el Budućnost de Montenegro a 8:45 i per Esport 3. Els vertinegres acumulen 4 derrotes seguides a Europa, algunes encaixant remuntades als instants finals. Dani Miret, entrenador del Joventut.
Evidentment, guanyar ens dona un plus de confiança amb el que estem fent. L'equip està en molts moments fent les coses que crec que mereixen un crèdit i que crec que mereixen un mèrit, que no s'ha de desmereixer l'equip perquè un dia com el d'Unicaja no acabis guanyant.
A la Copa FIBA de bàsquet, lideratge provisional del Manresa després de guanyar la pista del Chemnitz alemany per 78-89. Els del Bages perdien a final del primer quart de 13 punts. Derrick Alston Jr. va anotar 16 punts per al Manresa.
I cara i creu a la Champions masculina de waterpolo per als 2 equips catalans.
Doncs cara per a l'Atlètic Barceloneta, que ja és a la segona fase amb la victòria a Budapest ahir davant el Bases per 10-15. Felipe Perrone, capità de l'Atlètic.
Creo que hemos empezado muy bien y hemos controlado todo el partido. Hemos hecho creo que un partido bonito de ver, con goles de movimiento, de entrada, que creo que la gente disfruta mucho viéndolo.
El Sabadell es la creu, es complica la classificació després d'empatar 11 davant el Savona italià, ara són tercers de grup. Els ballesans es van quedar sense el punt extra de la tanda de penals que van perdre. En voleibol, el Sant Cugat juga avui a Itàlia, la tornada als 16ens de final de la Challenge Cup femenina. S'enfronten al Chieri 76, l'actual campió de la competició. A l'anada les ballesanes van perdre per 0-16-3. Aina Berbel, jugadora del Sant Cugat.
L'equip afronta aquest partit amb moltes ganes, tot i que el resultat no sigui a favor nostre. Crec que és un partit que, igual que vam plantejar a l'anada, és per disfrutar, juguem contra un dels millors equips italians i poder doncs, tornar a gaudir d'aquesta oportunitat de jugar contra jugadores amb medalles olímpiques.
Aquest migdia s'han fet públics els emparellaments a la quarta ronda de la Copa de Futbol Sala. Les eliminatòries són Leganés de segona divisió Barça, Otxartabe de Bilbao de segona B, Indústries García Santa Coloma i Mataró Peníscola. Equip de primera. Els partits juguen a partit únic entre el 26 i 27 de novembre.
no t'ho pots perdre.
Arriba al Teatre Acadèmia de Barcelona Pura Passió, de la Premi Nobel Annie Ernaux, un muntatge que ja es va estrenar al Temporada Alta de Girona. Un monòleg on l'actriu Cristina Plazas narra en primera persona i sense filtres la història d'amor i obsessió d'una dona per un home casat i inaccessible que només l'avisa amb una trucada quan es poden veure. Dirigida per Lucia del Greco, Pura Passió s'estarà al Petit Teatre del carrer Londres de Barcelona fins l'1 de desembre. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.